pop-up 5G. Influenciadors, streamers, youtubers, instagramers, tiktokers i noves tendències amb Roc Massaguer, Outconsumer.
Hola, Roc.
Hola, què tal, Mariola? Com anem?
Molt bé, mira, veig que tu també estàs al dia de les xarxes, veig que és tendència a WhatsApp. I què ha passat? Què ha passat amb WhatsApp i Instagram?
Doncs, en realitat, el que ha passat és amb Facebook, però de retruc
amb... Facebook,
exacte,
clar.
Però de retruc amb WhatsApp i Instagram. I és que, diguem, el sistema judicial d'Estats Units, per no posar-nos tècnics, tampoc és la meva especialitat, però el sistema judicial d'Estats Units, després d'una àmplia investigació, ha denunciat, ha acusat de monopoli a Facebook, sobretot, entre moltes altres coses, per la compra de Facebook, d'Instagram i de WhatsApp. És a dir, el que aleguen és que quan van comprar Instagram i WhatsApp, ho van fer per eliminar la competència i, per tant, reforçar doncs, la seva posició de monopoli, no?
Això és fort, eh? D'això se'n parlarà moltíssim. WhatsApp, Instagram, clar, és el grup Facebook que forma part d'aquestes tres xarxes, que la veritat és que si analitzem una mica quins són els nostres hàbits de xarxes, veiem que són tres de les que es fan servir, per tant... No van desencaminats amb el tema monopoli,
No, i a més, llegint una mica, recomano un fil de Lugo Sáez, que vam tenir aquí el programa fa un temps, Lugo Sáez a Twitter, el podeu buscar, un fil on ho explica, i en la investigació hi ha e-mails de treballadors de Facebook, doncs dient això, comprarem Instagram i comprarem WhatsApp perquè així podem eliminar la competència. És a dir, no és que sigui una invenció, sinó que sembla que hi ha bastantes proves.
És que dona molts detalls interessants, Lugo Sáez, perquè diu, per exemple, que els reguladors federals i estatals han estat investigant la companyia durant més de 18 mesos, sí. I conclouen que les compres d'Instagram i WhatsApp han eliminat la competència que podia haver discutit el domini de Facebook a l'àmbit de les xarxes socials. Després d'aquestes compres, tant Instagram com WhatsApp han crescut moltíssim, el que ha atorgat a Facebook el control sobre 4 de les 5 xarxes socials més populars del món. Posem el rànquing i realment, primera posició Facebook, segona WhatsApp, tercer Messenger... també WeChat, Instagram...
El Messenger de Facebook,
o sigui,
efectivament. Clar, el tema aquí, el tema aquí és que si tu tens el monopoli, doncs, evidentment, pots condicionar la publicitat, pots condicionar l'accés que té els usuaris a altres funcionalitats, etc etc. I el que fas és reforçar encara més la teva posició, no? I això és una mica el que denuncien. Mm. No és una cosa partidista als Estats Units, sinó que la majoria d'estats i la majoria de fiscals, etc etc, tothom hi està darrere, els dos partits també, per tant, sembla que pinten magres per Facebook, tot i que veurem com és la seva defensa i en què acaba això, no?
Que no sé, perquè aquella compareixença que hi va haver-hi el juliol, la comissió que va testificar sí. Mark Zuckerberg va revelar un seguit de correus electrònics interns de Facebook on quedava clar que la compra d'Instagram serviria per neutralitzar un futur competidor.
Clar, per tant, el que passa és que... Clar, el problema és, si se'n salven amb una multa, doncs mira, doncs ja està bé, no? Hem guanyat 10 i paguem 5, doncs fantàstic. Ara, si han de vendre WhatsApp i Instagram, això sí que pot tenir un efecte no només en Facebook, òbviament, sinó també en els usuaris.
Per tant, és una notícia, diríem, d'última hora que ens arriba dels Estats Units i que crearà un precedent. A veure si se'n surt Zuckerberg. Bé, jo crec que ja comença a ser una de les persones més riques i més poderoses del món. No sé si hi ha fils darrere, perquè últimament des dels Estats Units realment se'l posa entre les cordes bastant, a Zuckerberg.
Clar, bueno, té molt poder, no? Llavors, com més poder tens, doncs més...
I política encara no? Te'n recordes que ho vam dir, que entraria en política, però de moment...
No, clar, ell té un poder que no és del tot polític. Llavors... per entrar en el poder polític a veure com ho fa. No ho sé, jo ja et dic, no sóc expert en això, però sí que és veritat que aquestes coses que ens semblen molt llunyanes poden afectar en el nostre dia a dia perquè són xarxes que fem servir tots.
Va, anem al tema, diríem, consoles, perquè hi ha una... Com, la gent està com molt preocupada perquè fan una supercampanya, ahir parlàvem amb el Jaume Balogueró de sí. Com va fer l'anunci d'Ibai. O sigui, Sony fa un gran desplegament per la PS5 i ara no hi ha PS5 disponibles. O sigui, què està passant?
Bueno, ni ara ni abans, ni sembla que en el futur immediat, però el problema no és només de Sony, no només PlayStation 5, sinó Xbox també està tenint molts problemes de subministrament, i de fet altres productes de hardware, com per exemple són targetes gràfiques, també estan tenint molts problemes de subministrament, perquè evidentment el coronavirus afecta en processos d'aquests que són tan multinacionals, en el que t'arriba la matèria prima d'aquí, o ensambles allà i no sé què, doncs això fa que sigui més complicat. PlayStation ja va dir que només vendria online, per tant ja no pots anar a fer cua a una botiga.
Però és que ja no n'hi ha ni online, no?
Però clar, online no n'hi ha. Llavors, el que passa amb online, l'última finestra d'oportunitat va ser el 3 de desembre, en el que va dir, bé, tenim estoc. I de cop, doncs, tots els grans, les grans plataformes de venda, que ja ens podem imaginar, doncs van dir, tenim unitats durant una estona, la gent va entrar rebentant l'F5 a veure si en podien comprar, alguns en van comprar, tanquem perquè ja no n'hi ha més. Això va ser el 3 de desembre. La següent finestra no sabem quan serà. Sony va dir que hi hauria més estoc abans del canvi d'any. però no va especificar ni quan
però,
ni escolti, com.
Però escolti, la gent com està pendent d'això? Perquè qui vol molt, molt, molt una PS5, i ara segurament hi ha alguns pares nerviosos en aquests moments, clar, com et poses una alerta? A on? Què fas?
Clar, primer és que la informació no hi és. Jo he preguntat a les meves fonts a PlayStation i m'han dit...
Home,
és
tu que vas estar en aquest anunci?
Sí, però m'han dit és que no ho sabem, és a dir, no és un procés que depengui d'una persona o que... Quan se sàpiga, estigueu atents als grans grups empresarials, als grans webs on es compren productes... És que tampoc vull posar-me a fer publicitat, però bueno, a tot arreu...
No, és que és totes, no? Sí. La Fnac, Worten, MediaMarkt...
Exacte,
tots aquests, no?
Tots aquests tindran estoc, seguiu els seus comptes, seguiu a periodistes especialitzats a Twitter, per exemple, i a les grans webs, jo què sé, Chataka, Millennium, totes aquestes i moltes altres que en parlen, i quan sapigueu que ja que tal dia s'obrirà, doncs F5 i a creuar els dits.
És
així,
fort,
no queda una altra.
Déu-n'hi-do. Bé, ja...
Perdona. A mi me n'ha d'arribar una altra, perquè a mi me'n van arribar per dos llocs diferents. Una ja la tinc.
Ara tu saps que et fas ràbia, no?
No, sí, faig ràbia, però no la tinc. O sigui, han passat 3 setmanes i no la tinc. Vull dir que no és només, vale, això la gent de peu. No, hi ha problemes per tothom,
Sí, que no és res de màrqueting ni que,
no.
Se les guardin, sinó que realment tenen un problema.
Sí, exacte.
Bé, altres coses que ens volies explicar de què ha passat els últims dies, per exemple, que ja està disponible el League of Legends al mòbil?
Exacte, avui surt Cyberpunk 2077, que és un joc que se n'ha parlat molt i tal, i avui mateix també ja està disponible Wild Rift, que és el nom que té el League of Legends per mòbil, fet per la mateixa companyia, Riot Games, i és una adaptació del League of Legends. No és exactament igual com amb Teamfight Tactics, que és exactament igual, i els jugadors de mòbil poden jugar amb els jugadors de PC. Aquí no, els jugadors de mòbil juguen amb jugadors de mòbil, els de PC amb PC. El joc està una mica adaptat, les partides són una mica més curtes i els, diguem, els controls són una mica diferents, però són les mateixes mecàniques i els mateixos personatges i tot. Jo l'he provat, està bé, és bastant intuïtiu, és bastant xulo i està molt ben adaptat, es veu molt bé. Això sí, has de tenir un mòbil una mica potentillo per poder-ho fer, però sí, és un joc gratuït, per tant...
I ara em pregunto, hi ha molta gent que només juga a través del mòbil? Perquè jo ara a mi se'm fa petita la pantalla per jugar a coses, no? Però hi ha gent que realment...
Només amb el mòbil potser no n'hi ha tanta, però que
abans
juguen al
mòbil...
Abans
de la nostra Marisa, que és molt de jugar amb el mòbil...
Que juguen al mòbil segur. Jo, per exemple, et poso un exemple. Jo jugo a Teamfight Tactics, si estic a baix a l'estudi jugo amb PC, i si estic dinant, per exemple, doncs jugo amb el mòbil. O si estic esperant-me perquè estic fent temps per fer no sé què, doncs puc jugar amb el mòbil perquè et permet que, doncs, jugar...
Això fa molta gent, o sigui, esperar-nos sense fer res ja no sabem fer això. O sigui, esperar-nos sense ni mirar.
Però és que és molt avorrit, Mariola. O sigui,
però clar, abans ho fèiem.
Perquè no teníem altra opció, clar.
O sigui, però estàvem els pensaments, no
clar,
sé.
Jo, desconnectar quan vas caminant o quan estàs fent exercici i tal, 100% a favor. Però desconnectar quan estàs assegut en un banc esperant que vingui no sé qui, no sé, jo no hi veig res negatiu, no?
Va, anem a conèixer la nostra influencer d'avui, una convidada que tenim moltíssimes ganes de parlar amb ella, tant el Roc com jo. Som uns fans d'aquesta noia. Va, avui volem conèixer una dona molt jove.
Maria Boatvela, estudiant de periodisme, col·labora a Canal Malaia, Adolescents i Cat i Mutzeta. A YouTube, Maria Boatvela. A Instagram i Twitter, Virgin Mary.
Hola, Maria, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Mira, tenia moltes ganes de conèixer-te. Ara que estan a punt de fer una renovació al Super 3, esperem veure't i tu, Maria?
Oh, a mi m'encantaria, doncs.
Home, han anunciat que això a partir del 21 de juny ja hi ha un canvi amb el Super 3.
Sí, sí.
Oi que sí? Vull dir que... Primer de tot et volem conèixer una mica i que et coneguin els nostres oients. Si no anem errats, tens 18 anys, com dèiem, ets de Banyoles. I estàs estudiant periodisme a l'Autònoma?
Exacte.
Com és tot que has triat aquesta carrera?
Perquè jo feia molt de temps que volia... O sigui, jo des de petita deia que volia ser... O sigui, des de 6è de primària jo deia que jo volia ser periodista. I vaig com anar canviant, i no sé ben bé per què, però deia primer que volia ser periodista esportiva, bueno, d'esports, llavors de no sé què... I com que m'interessa la comunicació, m'agrada explicar coses i tal, ja era com la carrera perfecta per a mi. I per això ara estic estudiant, doncs, això...
Has afinat molt bé l'Autònoma, eh? Bé, jo vaig anar a l'Autònoma perquè només hi havia una en aquest moment.
Jo també hi vaig anar, sí, escolta, estem tots en el mateix.
Tant el Roc com jo vam anar a l'Autònoma, que és la clàssica. Bé, clar, tu vius a prop de la universitat o estàs en una acadèmia d'estudiants o, clar, perquè ets
de Banyoles? No, jo estic vivint a Banyoles.
Ah, sí?
Perquè, sí, perquè, clar, hi vaig superpoc. Ara, amb la Covid, no em val la pena viure a Barcelona, bueno, a Bellaterra o a Cerdanyola o a Barcelona. I llavors, doncs, estic pujant i baixant. I vaig dues vegades cada 2 setmanes.
Ah, clar, sí, clar, la gent que viviu així, clar, lluny, com que les universitats no s'hi poden anar, és una manera... Clar. Com dèiem, clar, col·labores a Canal Malaia, Adolescents i Cat, a Mutzeta, al programa digital de TV3. Com hi arribes a cadascun d'aquests canals? On va ser el teu primer contacte?
Sí, Malaia hi arribo perquè la Clàudia Rius m'envia un dia un missatge i m'explica doncs, que estan muntant Malaia... i que si vull participar i tal, jo ja feia temps que feia uns vídeos a l'Instagram i vaig dir que sí, evidentment. Llavors, a partir d'aquí entenc que Adolescents i Cat diu, mira, aquesta tia pot ser interessant que vingui a fer una secció a la setmana, i Mutzeta entenc que és més de lo mateix. A més, a Mutzeta, doncs, jo coneixia en Marc Gabernet, que és el director, perquè havíem coincidit junts al Got d'Aigua de TV3, i això, i llavors em proposen si tinc ganes de col·laborar-hi i jo els dic que sí.
Està molt bé, no?, perquè ara parlarem dels assistents de veu en català, el que s'ha presentat avui, que és molt important, però també això de que cada dia potenciem cada vegada més el contingut en català i també amb gent tan jove com tu, no? Clar, o sigui, anem una mica als orígens, que amb el rock sempre ens interessa molt com comenceu, perquè, clar, tu et van veure perquè tu, a títol propi, vas començar a penjar què? Què feies a Instagram en el teu primer moment?
Jo vaig anar primer al Got d'Aigua de TV3. Llavors, vaig passar vaig anar passant càstings i el càsting final, que era un càsting que es gravava tal, no el vaig passar. I jo pensava, és que sóc una desgraciada, és que no sé què, és que no serveixo per això, per comunicar, no sé què. Una tia de 16 anys dient que no serveix per comunicar quan no ha fet res de comunicació en la seva vida. I llavors, vaig veure en el càsting, hi havia el Long Li Chue, que segur que el coneixeu.
Sí, tant.
Que ja feia vídeos a Instagram i tal. I com que era de Girona, jo ja el seguia... I vaig dir, i per què jo no faig vídeos, saps? Explicant coses sobre la meva vida, saps? I llavors vaig estar fent vídeos d'un minut en el que parlava de tonteries, moltes vegades. Vull dir que tampoc eren coses com molt... O sigui, eren coses banals. Doncs jo què sé, parlava de la ressaca, de que no m'agradaven els postres o coses així. I suposo que... i d'aquí va ser quan vaig començar a fer aquests vídeos. Llavors molta gent em deia, fes-te YouTube. Però jo pensava, és que un vídeo de 10 minuts, què he de dir jo amb això? I ara m'he fet YouTube.
Home, però clar, però tu dius això, però és una de les persones més joves i diríem amb un contingut més compromès, no? Perquè dius això, al principi explicaves coses banals, però tu a Mutzeta tens una secció que es diu Revolucionàries i fa uns dies seguies un grup de voluntàries de la Fundació Arrels a l'enquesta Persones sense llar, no? Realment estàs fent uns reportatges molt socials.
Sí, perquè també penso... sí que és veritat que potser quan jo ho feia a Instagram també hi havia una part de més social, jo què sé, un cop vaig fer un vídeo doncs dient perquè hi ha gent que em qüestiona la meva identitat, no? Jo no vaig qüestionant, o sigui, hi havia gent que em diu, doncs, però tu ets catalana? Llavors penso, doncs sí, sóc catalana, quina pregunta és aquesta? Rotllo, jo no et vaig preguntant a tu si d'on ets o coses així, no? I llavors això, que penso que si d'alguna manera tenim un altaveu, per molt petit que sigui, doncs està bé, no?, que el tractem amb responsabilitat. És que, en realitat, encara que parlem de tonteries, també podem fer-ho amb un compromís social, tot i que, evidentment, el que fem a Revolucionàries és... no és una tonteria, vull dir que fem com reportatges seriosos.
Clar, el que passa que, ho has dit molt bé, les tonteries... també poden ser molt representatives de gent que no ha pogut mai explicar les seves tonteries, no? Vull dir que
exacte.
El fet d'explicar les teves tonteries, però que són teves i no de ningú més, i potser no s'han vist representades, no? Jo volia preguntar, no sé si notes un canvi, perquè a la meva època, quan jo vaig començar fa 10 anys, tu depenies d'una plataforma, o eres youtuber, o eres streamer, o eres twitter, el que sigui, no? I ara, aquesta transició natural de començo a Twitter, però després faig TikTok, però ara estic a la tele, però faig vídeos de YouTube, potser és més natural ara, no? Potser et sents menys lligada a una plataforma en concret?
Totalment. O sigui, jo això vaig començar a fer coses a Instagram, però ara estic a YouTube i estic i a Twitter també dic coses. Vull dir que no em sento lligada concretament a una xarxa social i no sóc, no em considero youtuber o instagramer, sinó que creo contingut a diferents plataformes.
Clar, escoltàvem on començava el programa avui el Kelly de Coers, no? Fèiem una mica un paral·lelisme amb el que tot passa, però s'espera que les persones racialitzades feu sempre continguts seriosos i reivindicatius, i això us limita una mica a l'hora de fer-ne d'altres potser més frívols, no, també?
Sí, és veritat, això, i jo animo a tots els joves fills de persones migrades, racialitzats, a que creïn contingut, i ho direm així, de merda, en el sentit de doncs, no cal que tingui un compromís social, no cal. Podem parlar de que ens encanta sortir de festa, podem doncs, fer també, jo què sé, una morning routine i explicar doncs, que ens encanten els cereals X o explicar com ens pentinem els cabells, no?
I oh, que, això és important, el tema cabells, això és molt important,
clar,
eh?
I llavors
hi ha també mobilització amb aquest
social.
Tema. Sí, totalment, sí.
Vull dir que no són incompatibles les dues coses i que es poden fer les dues coses i que vull dir, animo a tothom que ho faci perquè com més representats estiguem, millor.
Clar, és que nosaltres ara ens has fet pensar moltíssim amb una amiga també del pop-up, l'activista estètica feminista antiracista, la Desiree Bela Lobete,
sí,
no?
Sí.
Que suposo que la segueixes també, no?
Sí.
Evidentment. Bé, clar, parlaves de compromís, però, per exemple, has fet vídeos realment molt compromesos com Antiracisme a Catalunya o aquest mateix No som immigrants de segona generació, Fàtima, Identitats i racisme.
Però els fills i les filles de les persones migrades, malgrat haver nascut i crescut aquí, també rebem un racisme. Segurament no és tan ferotge i potser pren altres formes, però al final també és racisme. Per exemple, quan es refereixen a nosaltres, parlen d'immigrants de segona generació, com si l'immigració fos una cosa que s'heredés. El tema del DIEC immigrant ens diu que migra, que ha migrat. Però com que no queda clar, busquem immigrar. Immigrar, venir a establir-se en un país que no és el propi. Per tant, si immigrant és que ha migrat, jo no he migrat. Per tant, jo no sóc immigrant de cap generació, perquè jo no m'he vist obligada ni he hagut de fer cap trajecte migratori.
Clar, no? S'ha de fer encara pedagogia, és trist, no?, que encara haguem de fer això.
Sí, jo, aquests vídeos neixen, el de l'antiracisme a Catalunya neix una mica de tota la mort de George Floyd, no?, i que hi ha, doncs, tot un grup de gent que dona molt de suport des d'aquí, o sigui, als Estats Units, al Black Lives Matter, etc. Però que llavors aquí, doncs, dona... O sigui, dona l'esquena com a realitats socials que també passen aquí i que en realitat són igual o més greus. Vull dir, no estem aquí per comparar com opressions, però que, vull dir, que dius, vale, sí, molt de suport als Estats Units, però què tal si ens posem a fer feina aquí, no? I llavors el dels immigrants de segona generació neix també de que ja fa temps, no?, que representa que els fills de les persones migrades ens hem de sentir interpel·lats quan algú es refereix a nosaltres com a fills immigrants de segona generació. Bueno, perdona, senyor, no és una cosa que s'heredi, no? No? La meva mare, quan em va parir, no és que jo fes un trajecte migratori, jo ja sóc d'aquí, no? I que en realitat una de les coses que dic al vídeo és que no... Bueno, que jo m'hi trenco molt el coco, que és no hem de qüestionar la identitat a la gent, perquè jo què sé, jo potser mai m'hagués arribat a plantejar si era més catalana o més marroquina, saps? Mm-hmm.
Totalment. Clar, i ara també em fas pensar amb el Long Li Chue, no? Que també, amb el tema del coronavirus, hi ha hagut moltíssim de racisme, no? Cap a la comunitat xinesa. Entrem a un restaurant xinès, potser hi ha un noi jove xinès que ens està atenent i li parlem castellà, quan segurament aquell xinès és el que està escolaritzat català, no?
Clar, sí, totalment.
Són situacions que vivim cada dia. Roc, alguna cosa més per acabar?
No, jo li volia preguntar... Tu et prens les xarxes com una forma de vida, és a dir, que et puguis guanyar la vida només a les xarxes, o més com un aparador per la teva carrera de periodista o de comunicadora? És a dir, diferencies aquestes dues coses o tot entra en el mateix paquet?
És que no ho tinc clar. Jo, o sigui, és veritat, eh? A vegades
està bé que no ho tinguis clar, està bé, home.
I penso, no sé si realment vull guanyar-me com la vida fent coses a les xarxes i ja, o realment és com només és això l'aparador. Sí que és veritat que a mi m'agradaria fer també un altre tipus de periodisme, un periodisme més pausat, un periodisme diferent de les feines que estic fent ara, però que també les estic aprofitant moltíssim i estic aprenent molt.
Home, però segurament els teus companys de classe, els que ja esteu fent contingut a les xarxes i teniu visibilitat, esteu a l'avançada,
sí,
no? El que jo,
sí, sí,
jo per
sí.
exemple, quan estava fent segon i van agafar la meva companya, l'Helena García Melero, per presentar el TN, tothom, és que ella ja està a TV3 al TN, vull dir que ara això deu passar amb les xarxes, també.
Clar, sí, sí, totalment. De fet, això, a vegades hi ha algun company... És que, clar, jo conec molt pocs companys de la universitat, perquè ja et dic, hi vaig bastant poc, no? Però a vegades això, se t'acosta algun company, en plan, que guai, que estiguis fent això, com ho has fet, no sé què... Bueno, jo crec que estar fent això primer de carrera és una sort, és un regal, que en part és perquè me l'he currat, però en part és perquè algú ha vist un cert potencial que potser en un altre moment de la vida algú altre no podia haver
Nosaltres te l'hem vist, eh? Mira, la Roca em deia, faig moltes xerrades i moltes vegades dic a la Maria com a exemple.
La poso molt d'exemple,
Sou guai, Roc.
Una abraçada, Maria. Et seguim, continuïs tan revolucionària com sempre, tan compromesa, però també explica tonteries, que ens agrada també seguir-te explicant tonteries.
Una abraçada.